Doncs tornem a obrir una nova setmana amb l'espai Viure Educant. Ja sabeu que ens acompanyen els amics de Ed Building, que aquesta temporada doncs, col·laboren amb el magazín per parlar d'educació. I habitualment qui porta l'espai és la Susana García, bon la dia. Fundadora. Molt bon dia. Com estàs?
Molt bé, gràcies, Carme.
I com que ja s'acosten les festes, els regals i molts interrogants que avui intentarem doncs, resoldre, crec que la sessió d'avui serà bastant, bastant pràctica i molt esclaridora de... A veure què és el que hem de fer, no? Perquè tampoc no ens podem plantar a les botigues o davant de l'ordinador a comprar el primer que ens demanin o que se'ns passi pel cap. I m'estic referint al tema de les joguines i ens has portat un expert avui.
Sí, com sabeu, Ed Building és una plataforma d'experts en educació multidisciplinar i entre aquestes disciplines comptem amb el tema de jocs pedagògics. I hem confiat aquest apartat a l'equip de Kid Nellis i avui portem a un dels seus cofundadors, el Joan Reixac. Kid Nellis és una firma de jocs pedagògics fabricats i produïts a Catalunya i per gent del tercer sector social. Per això, de seguida que ens vam conèixer, ens va enamorar el projecte i confiem en aquesta part del joc pedagògic. Sobretot volem saber una miqueta com hem d'afrontar els pares el que ens ve a sobre ara, no? El tema de la compra de jocs i joguines de cara a les festes, tot i que al final es tracta una mica de fer de pares, no? I a partir d'aquí, respectant l'opinió de la criatura, doncs valorar si comprar o no aquella joguina. En el fons els hi ha de fer il·lusió, no? Als nens, allò que demanen a la carta dels Reis. Tot i que a vegades també comprem joguines que ens fan més il·lusió als pares que als fills, no?
Saludem el Joan Reixac.
Sí.
Encara
no li hem deixat parlar.
L'hem tingut aquí a l'espera. Benvingut a l'espai. M'agradaria preguntar-te quan fa que treballeu en aquest àmbit, des de quan esteu funcionant?
Hola, primer de tot gràcies per rebre'ns. Bé, nosaltres vam començar l'activitat el 2013. Som dos socis fundadors, inicialment érem dos, o Carles Rodrigo, que és un mestre i doctor en pedagogia. Jo, que, com diu la Susana, vinc d'una altra, bueno, una altra trajectòria professional dintre el món de les multinacionals, etc. Llavors vam detectar que hi havia un nínxol de mercat en la joguina educativa que nosaltres podíem fer coses. Concretament vam començar amb un joc de lectoescriptura i aquest joc ens va permetre, va ser una sorpresa, això va ser una primera prova al Nadal de 2013 i vam vendre molts productes, perquè és clar, el món està canviant i els nens tenen doncs uns altres requeriments a l'hora d'estar formats. Concretament els jocs de lectoescriptura ens van funcionar molt bé perquè detectàvem que la canalla ara tenen tots tenen molts inputs que els hi venen a través de les tauletes digitals, els smartphones, i els hi estan donant unes altres coses, però amb el tema de la comprensió lectora doncs no són segurament igual que com nosaltres vam tenir ocasió, que només teníem ocasió de llegir llibres o còmics i teníem uns altres recursos en aquell moment, no? Vist aquest punt, ens vam llançar i vam dir, comencem a vendre. I, aquest primer joc ja l'hem traduït fins a 7 llengües, inclús al coreà, estem venent a força països, i estem fent jocs de lectoescriptura, de matemàtiques, de cuina, que aquest poder és el que aquest any serà la novetat d'aquest any, en Nadal. I ja us aniré explicant a partir de l'entrevista.
Mentre l'estava escoltant, Susana pensava, deu ser complicat treballar i pensar, perquè vosaltres els creeu, els penseu, els produïu i els distribuïu, aquests jocs pedagògics. Ho dic perquè, clar, com diuen en castellà, cada maestrillo tiene su librillo i cada pare és un món i cadascú educa com sap, com pot o com creu que ho ha de fer. Quan fas un producte d'aquest tipus, m'imagino que no interveniu només vosaltres, també hi compteu amb altres professionals, consulteu, com ho feu?
A veure, hem descobert que el procés ideal per crear un joc, imaginem el que parlava ara, el de Fontnellis, és un joc d'introducció a la cuina pels més petits, que els hi permet doncs, elaborar una sèrie de plats bueno, saludables, però que els introdueix a la cuina, no? Els hi permet entrar a aquest món. Però, esclar, primer vam agafar uns cuiners, els de Biscuits Barcelona, tres experts en cuina, pastisseria i cuina, i ens van dir, fem aquestes receptes. Bueno, però on les fem? Pues les fem pel mercat italià, espanyol i francès. Va, perfecte, doncs bueno, vam triar un mix de receptes que encaixés a tothom, no? La truita de patates a Nàpols i la pizza no sé què aquí a Barcelona. Esclar, nosaltres teníem en aquell moment els experts en cuina, però hem de passar una sèrie de filtres per fer tot allò, no? No pots agafar el cuiner, la recepta i això posar-ho amb un nen perquè, òbviament, no funcionaria. I aquí tenim un equip de professionals, doncs, com hem dit abans, un doctor en pedagogia, mestres, que fan un primer anàlisi. Una vegada tenim allò i de forma transversal i contínua tenim una psicòloga infantil que ens diu si allò va bé o no va bé. Una vegada ja tenim les receptes traduïdes al llenguatge nen, per entendre'ns, ens calen lingüistes. Els lingüistes adapten el text amb un llenguatge també comprensible pels nens. Pensem que hi ha un glosari en aquest joc, per exemple, que hi ha molts termes com fer salpebrar, no? Quan salpebrem alguna cosa, un nen no sap què vol dir salpebrar. Nosaltres som adults i no tenim cap problema. O fer xup-xup, què és fer xup-xup per un nen? És imprescindible utilitzar un lingüista. Bueno, i aquí no acabem el tema, perquè una vegada... Ja en portem uns quants, eh? Portem lingüista, portem un doctor en pedagogia...
Sí, sí, el procés és llarg, eh?
Educatiu, però, esclar, després intervenen il·lustradors, en aquest cas hem agafat un senyor molt bo, Lluís Cadafalch, amb molta experiència amb nens, que cal traduir l'imatge, el que volem comunicar amb imatge també ha de ser molt clara, no?, a l'hora de transmetre. Intervé molta gent. Quan acabem el procés creatiu, passem al procés productiu. El procés productiu nosaltres som gent que confiem en el tercer sector per molts motius. Pensem que ara per ara és qui millor ens produeix els productes. Treballem amb gent amb discapacitat psíquica i ens funciona molt bé. I bé, és la manera. Després hi ha temes legals i temes altres que no toquen, vull dir, de temes d'homologació de jocs, etc.
Tot aquest equip, Joan, entenem que és perquè al final aquell joc ha de complir uns objectius, no?, de cara a la criatura. És a dir, no és un tema... de que és una joguina que ha vist en un anunci de la tele i l'ha enlluernat perquè respon a un personatge de X, sinó que hi ha un objectiu més pedagògic, no?, darrere d'aquella joguina, i per tant cal aquest equip darrere de la joguina.
Sí, potser després ho veurem amb les recomanacions, però hi ha un fet, és a dir, hi ha joguines lúdiques i joguines educatives, i això cada vegada més es diferencia. Aleshores, per nosaltres, us dono una dada que és interessant. Aquí Espanya és el primer país d'Europa en venda de productes llicenciats. Què vol dir això? Vol dir que un producte llicenciat és aquell que el que estàs venent és un personatge. Ara una major d'aquestes de cine americana crea un personatge, un peixet, i d'aquell peixet en fa tota una sèrie de productes. Això és un producte de llicència. O sigui un superheroi, o sigui un peixet, o sigui el que sigui, no? Llavors, moltes vegades els pares, jo el primer, vull dir, una cosa és recomanar i l'altra fer,
Això és molt, sí, difícil,
això és molt
difícil,
diferent, no? I si la meva filla em demana tal personatge i tal joc de tal personatge, doncs segurament tindré que dir que sí, no? No sempre, però alguna vegada tindré que dir que sí. Però, esclar, el que estem comprant en aquest moment és un personatge, no estem comprant el coneixement de tota aquesta gent que us acabo de mencionar, estem comprant un personatge que fa un joc habitualment molt simple, sense gaires... no gaire enriquidor, pedagògicament, i estàs pagant el preu que estàs pagant per la llicència d'aquell personatge. Un joc educatiu és una altra cosa. Un joc educatiu és una eina que sabem, no sé, la lectoescriptura, el joc que tenim, el joc de Fontnellis. Doncs, sabem que els nens s'ho passen bé, clar, ha de ser lúdic també, ha de tenir una part de joc, però l'essencial és que aquell nen tingui una millora en la comprensió lectora. Nosaltres no l'ajudarem el nen a llegir. Nosaltres només fem eines d'aprenentatge, eines per ajudar els pedagogs o per ajudar els pares. I aquesta és la diferenciació. Una cosa és comprar un producte lúdic i l'altra un de...
I concretant una miqueta, quins consells et donaries als pares, no?, per a l'hora de ja anar i escollir allò que...
Vale, aquí hi ha dos termes. Jo utilitzaré la guia i el criteri del meu soci, del Carles, que ha editat una guia de de fins a 8 punts, 8 recomanacions de lo que seria comprar una guia, però jo hi posaré una mica més la part de comerç, o per la part d'indústria, de joguina, no? Com mesclarem això? El primer, fomentar la sociabilitat, és allò que dèiem, és a dir, hem d'intentar comprar joguines que ens permetin tenir un contacte més directe amb els fills. M'explico. Si amb el producte aquest que nosaltres tenim de joguines que serveix per, que hem fet amb Condis, amb els supermercats Condis, perquè els nens s'introdueixin a la cuina, nosaltres el que intentem és que el nen, a part de saber crear unes receptes, que tingui unes capacitats de lectoescriptura a l'hora de llegir les receptes, de redactar els continguts, etc, etc, i que uns càlculs matemàtics per saber quant li costarà fer aquell menú per cada comensal, posem per exemple, no? Però és clar, això vol dir que el nen ha d'agafar, d'anar a comprar amb el seu pare o la seva mare o amb l'adult que l'acompanyi, ha d'anar a cuinar, ha de netejar, és a dir, constantment s'està educant, no només en cuinar, sinó en altres coses, en netejar la cuina o en fer uns càlculs. Per nosaltres això és un joc de sociabilitat. Com nosaltres, n'hi ha molts de fabricants de jocs que intenten això. Cert és també que, esclar, que com a pare, ara ja parlo com a pare, a vegades dius, te jugo això i deixa'm un rato. Això tots ho fem i és així. Però aquests serien dos punts que s'intentarien fer. La sociabilitat per nosaltres també, nosaltres no fem jocs competitius, nosaltres fem jocs col·laboratius, sempre. És una màxima que tenim, de la mateixa manera que produïm en unes sèries de normes de responsabilitat civil corporativa, també no fem jocs competitius, pel motiu que sigui, fem jocs col·laboratius. Però, esclar, si agafem l'exemple aquest de la cuina, ara abans de venir a llegir una notícia que surt en un diari aquí de Barcelona, molt conegut, que hi ha un programa de cuina d'un senyor, un cuiner molt famós, que ajuda altres cuiners a que allò vagi bé. A veure, entén-me, allò, a veure, què li estem ensenyant amb el nen? És a dir, és reestructurar una empresa perquè funcioni. Però, esclar, el clima amb el que s'està ensenyant és bastant dur, és com aquells jocs competitius de cuina que fan per la tele de nens. Home, si allò ha de ser la cuina, jo ja no cuinaré mai més. Jo em dedicaré a una altra cosa. La cuina és un moment agradable per a les famílies, per menjar, o sigui, alimentar-se ha de ser un plaer, no ha de ser una competició.
Cert.
A vegades, aquesta és la meva recomanació, no vol dir que hagi de ser...
Una altra cosa és que en un futur t'hi vulguis dedicar a la indústria gastronòmica i pensis plantar un restaurant. Llavors sí que t'has d'educar en aquesta línia perquè si no t'estimbes, no hi arribes. Però precisament per la competitivitat del sector, pròpiament dit. Però clar, és que estem parlant de jugar i d'aprofitar el joc per educar.
Exacte. No? Un altre tema era veure i tocar abans els productes de comprar. Això està bé, però cada vegada més tots els pares comprem a vegades en presència física, en botigues de presència física, o a vegades online. Llavors és una mica més complexa. Jo el que recomanaria en aquest punt és que abans de comprar una joguina, hi ha gent que la comprem online, no? Que anem a un punt de venda i la comprem. Home, mirar els beneficis psicoeducatius que pugui traslladar-te al fabricant d'aquella joguina, per què serveix, quines millores notaràs o quins beneficis en trauràs d'aquest producte. També hi ha indicadors que poden ser quins premis ha guanyat aquest joc. És a dir, mirem una mica. Ja sé que a vegades és més complicat.
Informació
de la joguina, sí.
És important.
Sí, cada cop més s'estan fent, i després ho veurem, fires en les que els crios poden anar i veure i tocar aquelles joguines, no? I són les joguines que mai veuran en un anunci de la tele, no? Llavors és l'oportunitat de fer visible aquell joc o aquella joguina de cara als infants, no? Seria el moment de que el nen podrà experimentar i, com a mínim, doncs, haver tocat allò que pots arribar a comprar-li, no?
Sí, és així.
Seguim amb més consells?
Més consells, sí. Mira, a veure, un altre que ens proposa Carles seria, per exemple, ara que farem la Carta als Reis, oi? I moltes iaies també la fan, la Carta als Reis, pels seus nets, doncs, posar-se una mica d'acord de què has de demanar a cada lloc. És a dir, un consell que penso que molta gent ja l'aplica, però que és interessant, no? És una mica distribuir bé, ensenyar amb un consum ètic i responsable, i bueno, fer-ho així, i fer-ho amb tota la família. Tu que demanaràs als Reis, però és que cada carta no posi el mateix, sinó que sigui una mica variant. No sé què et sembla, tu, Susana.
Sí, a mi em sembla, vamos, si no, casa teva es converteix en un magatzem que potser el crio ni ha demanat aquella joguina, però l'avi o l'àvia enlluernats per la joguina, doncs acaben comprant-li allò al net pensant que ja li farà tanta il·lusió, no? I al final acaba esdevenint un objecte més a la casa que potser no li ha fet gaire cas, no?
Sí. Demanar als Reis el que toqui a cada lloc, ja està.
Clar. I que portin el que portin.
Que portin el que portin.
Sí. Que no vol dir que perquè estigui escrit a la carta ha d'arribar segur.
Exacte, exacte. Sí, això és el que una mica podem condicionar a priori, no? Que allò que posi a la carta al final hagi sigut algo que tu li has posat davant i ho hagi pogut tocar, no? Que, si no, en tot el que es basarà la criatura és en allò que ha vist a la tele, no? I realment... no li hem donat l'oportunitat d'experimentar amb altres joguines.
Però ja que intentem arribar a aquests acords, de consensuar què demanarem i què posarem a la carta i qui ens portarà què, doncs també ja predisposar que, bueno, que potser no tot arribarà, no?
Exacte, exacte.
Això també s'ha d'aprendre.
Clar. Hi ha un altre consell que ens mencionava el Carles sobre descartar aquelles joguines que fomentin la discriminació sexista o el bel·licisme, no? És una cosa que és bastant de sentit comú, però que de tant en tant cal que ens ho recordin, no? Que a l'hora d'anar a comprar la joguina, doncs anem amb clau de gènere també, no? A comprar-la, vull dir, quan ja la tinguem al davant, donar-li aquesta visió i veure si amb allò estem fomentant doncs el masclisme o tot el contrari.
És un debat que està a l'ordre del dia,
que dona per un programa sencer. Sí.
Home, s'ha d'escoltar també, en aquest cas jo penso que en aquest cas en concret s'ha d'escoltar, poder aplicar més el criteri del pare segons quins casos, però en aquest cas també has d'escoltar bastant el teu fill, perquè a vegades encaixonem a la gent, no? Dic, bueno, és d'aquest sexe, però comparem la cuineta, no, la cuineta sí, no? Sí. Llavors, jo escoltaria el fill i després ho analitzes. No ho sé, però esclar, és...
Arriba aquest equilibri, que és el més difícil de tots, no? Entre el que tu consideres com a pare que hauries de portar-li amb aquella joguina i el que ell està reclamant o vol i necessita. Això és complicat, eh?
Bueno, buscar la simplicitat. A veure, buscar la simplicitat. Ara em veu cap una joguina que tenim que es diu SAC, és una joguina que han fet una sòcia nostra, la Neu Salomó, és una noia que és mestra i va fer uns jocs de motricitat fina per nens petits. Llavors nosaltres teníem competidors molt forts, centroeuropeus, que són molt bons amb això, tal. Bueno, molt bé. Llavors vaig estudiar a la Blanquerna, ho va fer, cada any va allà a la Blanquerna a exposar aquest cas d'èxit. Llavors nosaltres vam dir, si posem, és un ninotet que té funcions de cordar els botons, les cremalleres, perquè els nens de 2, 3, a partir de 2, 3, 4 anys comencin a aprendre aquest tipus de motricitat, no? Però si posem moltes coses funcionarà, no podem competir, però nosaltres fan moltes coses, i moltes cremalleres, i molts botons, i moltes coses, però vam veure que l'èxit era posar poca cosa. Llavors a vegades veiem joguines que són molt, molt complexes, però són molt maques i es venen molt bé, però el nen no hi juga. Llavors a vegades hem de pensar també que les coses més simples, més és menys, allò més és menys, no? Ho hem d'aplicar-ho també. Hi ha joguines que sempre han funcionat molt, molt, molt bé i mai s'anuncien. Una pilota és molt simple, però aquest seria l'exemple màxim, no, de tot.
I cada vegades no cal ni anar-la a buscar a la botiga, que se la pot fer una casa.
La pots fer a casa, llavors... nosaltres amb aquest exemple vam veure que venia molt aquest producte. Dic, per què? Perquè és simple. Bueno, home, ja cobreix les funcions pedagògiques que nosaltres cercàvem en aquell moment, no? però a la vegada també era simple. Llavors, a l'hora de triar, home, buscar coses no molt complexes. Molt complexes perquè no sé el motiu exacte, però a vegades no són prou pedagògiques o ens perdem amb la...
Amb la complexitat.
Sí, que com més simple, al final, més peu dona a la creativitat, no?, de l'infant.
Exacte, sí.
És a dir, si ja li dones tot fet, només has d'apretar un botó i allò camina o fa música, ja s'ha acabat, no? Canvia a vegades, inclús darrerament es parla de lo bo que pot ser que la criatura s'avorreixi, no?
Ho han de fer.
Per estimular la creativitat.
Sí, han de tenir el temps.
Tampoc parlem de fer joguines avorrides, però sí que... ve lligat amb això de la simplicitat, no? Que se li ha de donar un espai perquè el criu desenvolupi la seva creativitat.
Bueno, i com últim consell seria... esclar, nosaltres som molt sensibles a això, però s'ha d'educar en tots els sentits i trobar joguines que... que no només sigui la joguina ètica, sinó també la manera amb la que s'ha fet és ètica. És difícil, perquè tots nosaltres segurament portarem alguna prenda de roba o tindrem algun objecte que s'hagi produït en unes condicions no bones o no desitjades.
Mirem les etiquetes, només mirant les etiquetes ja...
Però és recomanable, i més en aquests moments de crisi, doncs, que mirin també com s'ha fet un producte i quin ha sigut el recorregut d'aquella producció, la traçabilitat d'aquell producte i on s'ha fet i amb quin tipus de valor s'està fet allò. Això ja és un consell més directe cap als...
Pares,
sí, els
pares, responsables de la criatura.
Els consumidors, sí, els que paguen.
Clar, que són els que fan el gest.
Sí, perquè a la llarga també et dona unes garanties aquell producte, et dona unes garanties que qui l'ha fet en unes condicions determinades i que se l'ha pensat d'una manera determinada. No?
Tornem a un dels consells que donàvem al començament, que comentaves, Joan, en referència a la informació. Jo crec que això és important i en aquest punt cal buscar informació sobre aquell producte en concret per saber doncs, si de la manera que s'ha fet respecte l'ètica, no?
Hi ha la informació tècnica, que és la que ens dirà doncs aquest joc ha passat tals normatives i tal altres, que això tothom les compleix habitualment. Són aquestes normatives que diu Europa, que aquest nen, doncs el botó no sigui molt petit...
Sí, però a banda d'aquestes sí que podem saber d'on venen, si pertanyen a una marca concreta que ja tens informació de com funciona i com elaboren els seus productes. Em refereixo a aquest tipus d'informació, no la que pots trobar únicament en el prospecte de la joguina.
Sí, i després estan les xarxes socials que... pel motiu que sigui, nosaltres afortunadament som força mediàtics, hem anat a tot arreu i ens ha rebut tothom i el president de la Generalitat ens va rebre per fer un joc, no? I dius, és això per nosaltres una publicitat. Però és que darrere de tot això hi ha un coneixement i una manera de fer que no ens fa ser tan competitius, perquè és clar, produïm amb uns preus molt diferents als que podríem produir en un altre país, però que, cap a la vegada també llavors les xarxes socials donen una informació que també pot ajudar a la gent, és a dir, els pares a l'hora de comprar una joguina. L'Oriol, que és un col·laborador vostre i que jo en sóc admirador, sempre diu allò de que educar es pot educar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, no? I és cert, vull dir que des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, però també s'ha d'educar i de cara al futur en produir coses que tinguin uns valors ètics i que també es faci d'una manera determinada. Aquí és el meu consell, esclar. Hi haurà moltes visions i moltes postures, però aquesta, és la nostra.
Sí, jo volia afegir una cosa que potser no té res a veure amb els jocs pedagògics ben bé, però ja que estem parlant de regalar i regalar per festes, el tema de les mascotes, no? De regalar mascotes. El Carles Rodrigo ens comenta que no s'ha de tractar una mascota no és una joguina, per tant no es pot regalar a la mateixa vegada una joguina i una mascota, d'acord? Per regalar una mascota ha d'estar tota la família d'acord, consensuar qui s'encarregarà de cada cosa i aleshores sí, potser arriba el moment de regalar la mascota, però fer-ho coincidir amb festes o amb regals, doncs estem donant un
missatge que no és.
No és, la mascota no és un regal.
És una responsabilitat.
Sí.
Aquest és el missatge. I clar, com a tal, doncs després s'ha d'actuar, no?
Sí.
Sí.
Això és important, eh?
Home, aquí puc parlar només com a pare.
Ho pots fer, tranquil·lament.
Com a pare, l'experiència és que...
Jo també te la podria explicar, l'experiència com a pare.
Com a experiència per a pare, per a nous pares que vulguin tenir animals, jo faria firmar els nens, fer una signatura de dir jo el trauré a passejar i allò que quedi signat i amb foc.
Sí, amb foc, sobretot amb foc.
Perquè...
Saps el que és el paper mullat? Doncs pues això.
Sí.
Bàsicament. Doncs és important recordar que en aquesta època de l'any en què tothom s'enlluerna o es deixa enlluernar amb els regals, que això no forma part no hauria de formar part dels regals, que les mascotes són una altra cosa, que són éssers vius que com nosaltres necessiten de cura, necessiten d'estima i algú que estigui per ells,
que se'n cuidi.
Com un consell també des d'un punt de vista més marketingià, jo recomanaria als pares fer un exercici que a mi m'ha funcionat molt bé, que és el següent, és a dir, em posaria a veure la tele, concretament anuncis de ninots amb nens amb edat de ser consumidors d'aquests productes, òbviament, i miraria molts anuncis, i llavors jo els faria l'exercici de que mentre estan mirant els anuncis ells esbrinin què és veritat i què és mentida, què és el màrqueting i què és el joguet de veritat.
Ah, quin joc, això, més xulo.
I això ajuda molt. Això a mi m'ajuda molt, vaja. Els nens al principi diuen, home, a més ho passen bé, eh? Vull dir, tindria que ser una joguina, això, em podríem fer una joguina. Però el nen mira la tele i llavors, clar, ara els que em sentin els directors de màrqueting de turno, bueno, em tiraran foc. Però va molt bé, no?, perquè el nen arriba a esbrinar què és el que realment és la joguina i què portarà dintre la capsa i què no hi portarà.
Sí, que de vegades sí. Hi ha sorpreses, eh?, amb això.
És interessant fer l'exercici amb els fills.
Mira, per jugar i per passar l'estona jo crec que també... Està bé, a casa. No sé si heu jugat mai als anuncis, no en aquest sentit, com ens deia el Joan, però segur que alguna vegada a casa heu fet aquest exercici.
Sí, jo crec que el Joan l'ha fet diverses vegades, no?
Sí,
perquè, a més, tens tres fills,
tinc
no?
Tres fills i l'he fet, i és interessant perquè ara veig que els grans em diuen, aquí penso que m'enreden, però ja ho veuen. És a dir,
ja veuen que és atrezzo i que és, la joguina, no?
Sí. El background, que normalment el background és molt maco, aquelles muntanyes i aquelles coses que
però
surten.
Després no t'ho trobes a la capsa. Estem acabant, Susana, i deixem sempre l'últim minut de l'espai per poder recordar una de les activitats que teniu programades i que està ja, tu que és aquesta mateixa setmana.
Sí, és aquest dissabte de 10 a 2 a la Casa de Cultura i està plenament relacionada amb el que acabem de parlar, no? Farem un workshop, una exhibició de jocs i joguines pedagògics. Aquells que no veiem als anuncis de la tele, no? Volem acostar aquestes joguines a les criatures, que les puguin veure, tocar, jugar amb les seves famílies i com a mínim que els pares tinguin un nou criteri per decidir què és allò que volen regalar als seus crios per aquestes festes.
Doncs els convidem a fer aquest exercici, tant si venen al vostre acte com si acaben d'escoltar l'espai, si no el poden recuperar en el podcast. O sigui que no hi ha problema.
Deixa'm afegir, perdona, Carme, que és de 10 a 2, però que pots arribar i marxar a l'hora que vulguis. És a dir, seran 4 hores que estarem allà, però que no necessàriament has d'arribar a les 10 i marxar a les 2, sinó que pots arribar allà i estar a l'estona que vulguis. I és gratuïta.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim a la Susana García.
Gràcies a vosaltres.
Que ens ha portat avui aquest convidat en especial, el Joan Reixac, per parlar de joguines, un tema molt escaient per aquesta època de l'any. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies a tu, Carme.
Bon dia.